Matí, informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Es diu que cada persona té la seva pròpia filosofia, però què és? Per què serveix? Tot el que ens envolta necessita una reflexió? Totes aquestes preguntes, evidentment, necessiten meditació per poder ser contestades i aquest plantejament podria ser part del coneixement filosòfic. Doncs bé, el Ministeri d'Educació tornarà a introduir aquesta assignatura dins del batxillerat com a part del currículum dels nostres joves. Per això, avui volem parlar-ne a la secció Sabies què? Que ja sabeu que no només vosaltres, els oients, ens escolteu, sinó que també participeu amb diferents preguntes que intentem doncs respondre. I avui ho fem amb en Daniel Gamper, que és el director del Departament de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Suposo que d'entrada contents, no?, amb que de nou torni a formar part del currículum, la filosofia.
Sí, estem contents per motius, diguem-ne, pragmàtics, perquè així sabem que els nostres estudiants també tindran aquesta sortida, o seguiran tenint aquesta sortida, i perquè creiem, i no és per motius corporativistes, que la filosofia és una assignatura imprescindible en l'educació secundària.
Doncs ara ens explicarà el per què, perquè tenim la primera pregunta que crec que va molt relacionada.
Per què és important la filosofia, Gràcia?
Deia, era una nena i deia, per què és important la filosofia? Així que per què és important la filosofia i per què l'hem d'incloure una altra vegada dins del currículum?
Bueno, faré una resposta més aviat curta, no? Perquè, clar, és molt complicat fins i tot definir què és la filosofia. Hi ha molts llibres que es diuen així i no tots diuen el mateix. Jo em penso que en el cas concret en el qual nosaltres ens trobem, si recordem la reforma del ministre Wert, el que va fer va ser substituir la filosofia per la història d'Espanya, i aleshores què caracteritza a la història, doncs que és una narració, o és un estudi més o menys científic sobre el passat, però que normalment està dirigit al present, al futur, per a justificar determinats estats de coses. Per tant, la història pot ser utilitzada com una manipulació, en el pitjor dels casos, no? En canvi, la filosofia, és difícil que algú que està entrenat en el pensament filosòfic hagi estat manipulat per a fer-ho, no? Sinó que la filosofia, diríem que respon a una necessitat vital de l'ésser humà, que és aquell que no només sap, sinó que sap que sap, i per tant es pregunta sobre si el que coneix realment respon a la realitat o no. I després podríem posar l'accent en una de les coses que es diu habitualment sobre la filosofia, que és el que ha dit vostè mateixa quan ha acabat les últimes paraules que li he sentit, ha estat aquest pensament crític que és tan important, no? Què vol dir que la filosofia és pensament crític? I em penso que és important allunyar-ho d'algunes banalitzacions, és a dir, no es tracta que, o sigui, ser crític no vol dir que qualsevol cosa que et diguin un digui que està en contra, simplement, no? No és incitar a tothom a mostrar la seva crítica a qualsevol cosa, sinó que si la filosofia és pensament crític, que és aquesta cosa entre moltes altres, és perquè el que ens ajuda és a veure les coses des de diverses perspectives, no? I a saber justificar les coses des de diverses perspectives. I això entenc jo que seria, dit molt breument, la crítica, no?
Per això és tan important que sigui inclosa dins del currículum, perquè aquests joves, no?, tinguin aquest pensament i puguin transformar la societat. Continuem amb la segona pregunta.
La filosofia és una ciència?
Jo diria que no. Diguem, hi ha les ciències de la naturalesa, hi ha les ciències socials i la filosofia, diguem, es troba dintre de les humanitats, no? Si entenem que la ciència és aquella que té un únic mètode i que, doncs, mira de donar... De representar la realitat de manera cada vegada més, més fidedigna, la filosofia no és exactament això, no? Aspira a utilitzar mètodes rigorosos i, per tant, comparteix amb la ciència el rigor, però no avança. Diguem, avui a la facultat de física, si algú ha de saber com funciona el sistema solar, doncs se'n va a veure quins són els últims estudis sobre això. No va estudiar què deia Ptolomeu ara fa 4.000 anys, no? Nosaltres, en canvi, per nosaltres Sòcrates és el nostre contemporani, no? I per tant, avançar sí que avancem, però una passa endavant i un parell enrere, no?
Quin és considerat el primer filòsof?
Doncs la veritat és que suposo que això cadascú tindrà una resposta diferent. Jo diria el primer filòsof, normalment el que ens estudiem és Tales, no? I jo seguiria dient que és Tales, no? El presocràtic aquell que...
Què deia pels oients?
Bueno, deia que l'essència de tot és l'aigua. Però més enllà d'això, em sembla molt interessant l'anècdota que s'explica sobre Tales, no? Que anava caminant i de sobte es va entrebancar perquè estava pensant en les seves coses i no mirava a terra, no? I hi havia una noia que passava per allà i es van riure d'ell, no? Llavors hi ha aquesta idea del professor despistat, no? És aquest no estar en aquell moment en la realitat, sinó estar més en la reflexió, no? Seria com el gest, la caricatura del primer filòsof, no? És aquell que s'entrebanca.
Aquell que s'entrebanca. Avui ens entrebanquem molt, però no perquè estiguem pensant com els filòsofs, sinó perquè anem mirant el mòbil, que això ens despista molt, potser, no?
Sí,
del moment present.
Sí, això ens despista molt del moment present i no precisament en activitats filosòfiques.
Totalment. Vinga, seguim, que tenim moltes preguntes.
Quins són els principals filòsofs moderns?
Si per modern s'entén, jo que la pregunta deu voler dir contemporanis d'avui, no? Avui en dia, bueno, això també depèn de qui li preguntis, no? Jo diria que el filòsof més important avui en dia és Jürgen Habermas, que és un filòsof alemany que té 80 uns quants anys, i que actualment està reflexionant sobre el futur de la Unió Europea, que jo em penso que és una de les coses més de les coses més greus i més importants que tenim, no? Jo el mencionaria a ell, podríem parlar de Charles Taylor, que és un canadenc, però deixi'm dir un només un i llavors diria Habermas.
Doncs ens quedem amb ell. Seguim.
Què és l'idealisme?
L'idealisme? Aquesta és una pregunta molt, molt, molt difícil. Perquè, doncs, és sostenir, si ho diem molt ràpid, seria sostenir que allò fonamental de la realitat no és el que podem veure i el que podem tocar, sinó les idees, no? Això queda molt ben il·lustrat per Plató, quan a la República diu, a veure, si voleu saber allò que és, aleshores heu de tancar els ulls, heu d'evitar de sentir la temperatura, no heu de veure res, i aleshores, quan estigueu en el diàleg de l'ànima amb si mateixa, en aquell moment estareu en la veritat.
Doncs tenim també una altra pregunta precisament sobre Plató.
Segons Plató estem a la caverna.
Segons Plató estem a la caverna, uns quants més i d'altres menys.
I per què alguns estem i altres no estem a la caverna?
Bueno, jo no sé si estem o no estem a la caverna, no? Aquesta, la imatge de Plató, que és extremadament complexa, ve a dir justament això, no? Que si tu vols, els que volen conèixer, no? El que han de fer és no fiar-se d'allò que els diuen els sentits. Jo això diríem que aquest idealisme extrem, podríem dir que en certa manera ha estat superat, però però si volguessin traslladar el mite de la caverna de Plató a l'actualitat, no, podríem dir que estan a la caverna aquells que renuncien a la seva llibertat humana, no? És aquells que d'alguna manera renuncien a esdevenir allò que poden esdevenir.
I es deixen només doncs, a enganyar o manipular, no?
Es deixen enganyar o manipular o simplement deixen d'oferir resistència.
Molt interessant, eh? Us ho he dit, que seria molt interessant avui també doncs, aquesta secció. Continuem, que tenim moltíssimes consultes.
Què és lo real?
Lo real.
Déu-n'hi-do, eh? Les preguntes dels
bueno,
nostres oients.
Són preguntes filosòfiques que, naturalment, o sigui, si ara jo hagués de dedicar els propers 3 anys de la meva vida a respondre aquesta pregunta, que seria poc temps, en realitat, doncs suposo que dedicaria molt de temps primer a una qüestió metodològica, no? És a dir, quin mètode haig d'utilitzar per saber què és lo real, no? I abans d'això, però, el que hauria de fer és llegir el que han fet els que han dit els filòsofs abans, perquè la filosofia no és asseure's i divagar o asseure's i reflexionar, sinó que la filosofia és entrar en diàleg amb la tradició filosòfica. I, per tant, llegir Plató, llegir Aristòtil i mirar d'entendre-ho. I aquesta ja és l'activitat filosòfica. I si llegíssim aquests autors i intentéssim respondre què és allò real, doncs arribaríem a diverses respostes incompatibles entre elles.
I llavors, clar, quan tens totes aquestes respostes que són incompatibles...
Doncs, aleshores, com a mínim, pots estar satisfet de que has treballat en intentar formular la pregunta de la millor manera possible.
Seguim trobant preguntes i respostes.
Què vol dir pienso, luego existo?
Bueno, això ho explicaran a filosofia, afortunadament, i de manera que tothom sabrà més o menys què vol dir, és una frase de Descartes, no? Que és un filòsof extraordinari, perquè té un llibre que és com un viatge espiritual, no? I intel·lectual, que són les meditacions metafísiques, en les quals doncs, ell diu, doncs, vull saber què és efectivament, no? I per saber què és efectivament rebutja totes les coses que li donen els sentits, perquè els sentits de vegades ens enganyen, abandona la realitat, abandona, o sigui, creu, intenta abandonar tots els inputs, no? I finalment, doncs, conclou, efectivament ho puc eliminar tot, però el que no puc eliminar és el fet que estic eliminant alguna cosa. Per tant, estic d'alguna manera pensant, no? De manera que l'essència de la meva existència és el fet que sóc un ésser pensant, la qual cosa, naturalment, és discutible.
Com tot, eh? Com avui estem descobrint. O sigui, tot és discutible. Seguim amb més consultes.
Què és l'home?
Jo aquesta pregunta crec que la filosofia no l'ha de respondre. Ahir vaig estar a una conferència d'en Daniel Dennett, que és el podríem posar entre els grans filòsofs del moment, en la qual diu que l'ésser humà està conformat per milions i milions i milions, per milers de milions, de fet, de cèl·lules que són com petits robots, que no saben què és el jo i que no els importa tampoc, no? I això és l'home per ell, no? És un conjunt de cèl·lules, de microrobots, els anomena ell. Després va dir que els homes som uns robots humits, no? Podríem respondre amb Daniel Dennett, l'home és un robot humit? O jo prefereixo, però, respondre d'una altra manera. Si efectivament haig de dir alguna cosa, no? Doncs diria que l'home és aquell que mereix ser tractat amb dignitat, l'ésser humà.
Doncs em sembla que tot l'equip del matí també estaria d'acord amb buscar aquesta dignitat per tractar els homes. Un altre que em sembla que serà molt interessant.
Què és el temps?
No ho sé, no tinc ni idea, no ho he estudiat mai, el tema del temps no, jo particularment no l'he estudiat, i podria respondre amb la clàssica frase de Sant Agustí, que diu, crec que sé què és el temps, però si m'ho pregunten no sé explicar-ho.
Jo també en solo sé que no sé nada, seguim amb més consultes.
Es pot ser objectiu?
es pot ser objectiu. Jo crec que podem lluitar per ser objectius, no? En lloc d'objectivitat, jo prefereixo parlar d'intersubjectivitat. És a dir, allò objectiu és allò que un grup de persones decideixen intersubjectivament que és allò real, no? Es pot posar, si ens podem posar d'acord, no? Ara vostè i jo estem aquí, mirem aquest... Jo miro el micròfon i veig que és d'un color, bueno, un color particular, no? Una mena de vermell, una mica rosa. Si tinc dubtes, li pregunto a vostè, li preguntem al senyor d'allà dintre, i aleshores diríem, jo diria que és veritat, la frase, el micròfon és d'un color rosat, és veritat. Perquè hem constatat que existeix en la realitat aquest micròfon. Mm-hmm. No?
Perquè hem contrastat i analitzat diferents dades, no? Sí. I diferents versions.
Efectivament, aquest cas és bastant obvi, no? En altres casos és més complicat, però aleshores jo penso que en l'intercanvi entre les persones podem arribar a alguna forma d'objectivitat que prové de la intersubjectivitat.
Què és la moralitat? Mm-hmm.
La moralitat, doncs, té a veure amb el bé. Jo prefereixo parlar en aquest cas d'ètica, però si vol parlar de moralitat, doncs jo diria que són les mores, no? En llatí són els costums d'un poble, costums que han passat pel filtre de la reflexió i que es poden modificar per tal d'apropar-se més a aquest bé que també haurem de deixar sense definir.
Uh-huh. I llavors, clar, si aquests costums, aquests valors van canviant al llarg de la societat, com ens poden ajudar tots aquests grans filòsofs que van parlar fa segles i segles i mil·lennis?
Aquesta és una pregunta molt interessant perquè, efectivament, doncs, de vegades, si llegim a Plató i ens parla de la República, doncs les dones, els esclaus, etcètera, queden exclosos, no? Com se'ls ha de llegir? Doncs s'ha de intentar saltar aquesta distància que tenim respecte d'ells i intentar veure fins a quin punt, malgrat que les seves circumstàncies socials els impedien de tenir aquesta concepció universal de l'ésser humà com a aquell que és susceptible de ser tractat amb dignitat, amb independència de la seva procedència, ara m'he perdut un moment. Exacte. O sigui, el que podem veure és veure si malgrat que ell no té aquestes intuïcions, si podem interpretar el seu discurs de tal manera que ens permeti universalitzar-lo de la manera com faríem nosaltres, no? Perquè diem que entre un home, una dona i qualsevol... O sigui, que entre dos éssers humans no hi ha diferència en quant a dignitat, no? Per tant, ens poden ajudar, però també els hem de llegir amb un gra de sal.
Clar, evidentment, no? Doncs entendre el context en què van escriure, no? Aquells pensaments i intentar, doncs, donar-li aquest valor. Continuem.
Què diria Marx sobre la situació d'ara?
Doncs suposo que no ho sé exactament què diria, però...
Quedaria saturat, em sembla.
Probablement.
Realment la situació d'avui dia.
No sé si podria seguir utilitzant el concepte de capitalisme que ell estava utilitzant, no sé fins a quin punt, si la globalització l'obligaria a revisar aspectes fonamentals del seu pensament, però conceptes com alienació i dominació, em penso que per descriure la nostra societat el Marx ens els dona i crec que faríem bé de donar-los, d'insuflar-los, d'inflar-los amb sang nova, no?
Pot explicar una mica Anna Arendt?
Hannah Arendt. La veritat és que tindria una mica de dificultats d'explicar-ho, de dir alguna cosa així general sobre Hannah Arendt, més enllà que va fer unes reflexions sobre el teixit social necessari per tal que hi hagi una democràcia, no? Ella parla del contacte entre els ciutadans, entre les persones en l'espai públic com a fonamental per tal que hi hagi una democràcia, i després també va dir una cosa molt interessant, que era si existia un dret a tenir drets, no? I això, doncs, en un temps com avui, en el qual, doncs, a les nostres ciutats hi ha persones que no són ciutadans, perquè són immigrats, són així anomenats immigrats il·legals, no? I tenen, per tant, drets, però no tenen aquests, els drets que tenen, no? Aleshores, la pregunta és si tenen dret també a tenir els mateixos drets que la resta de ciutadans. I Hannah Arendt ens ajuda a reflexionar sobre això.
Doncs importants, aquestes reflexions també per tal de, com deia, de garantir doncs, aquesta democràcia, no? I de lluita per defensar tots aquests drets.
Què interpreta Freud sobre els somnis?
Què interpreta sobre els somnis? O sigui, Freud té un llibre que es diu La interpretació dels somnis. Bàsicament, o sigui, Freud és considerat un autor de la sospita. No? És a dir, allò que sembla que sigui d'una manera, en realitat respon a alguna altra cosa. No? I llavors, per Freud, jo tampoc no sóc en absolut un expert en Freud i la teoria del què és el somni per Freud és extremadament complexa, per tant no respondré directament a la pregunta perquè no puc fer-ho, però sí que el que fa és que llegeix els somnis, no? I jo animaria molt a la gent a llegir la interpretació dels somnis de Freud, perquè Freud, més enllà de ser doncs, un revolucionari de la psicoanàlisi, més enllà de descobrir una cosa que no sabíem que hi havia allà, que és l'inconscient, el que va fer, el que era un magnífic escriptor.
Doncs ara preneu nota, i llegiu aquesta interpretació dels somnis de Freud i segurament descobrireu moltes, moltes coses interessants.
Es pot filosofar ara igual que abans?
Doncs no ho sé, perquè jo abans no hi era. Però jo diria que sí, ara. Si quan es diu ara es vol dir amb aquest món hiperconnectat, amb aquestes vides una mica frenètiques, amb el capitalisme, el turbocapitalisme a tota pastilla al nostre costat, amb la dificultat de llegir llargs textos que necessiten molt de temps, aleshores potser no. Si la pregunta és aquesta, potser tenim més dificultats per filosofar ara, perquè potser es necessita una calma, es necessita un aprenentatge, llegir doncs, llargs llibres i a reflexionar sense presses, no? Que potser el món d'avui ho posa més difícil.
Clar, llavors penso en tots els joves, no? Que ara doncs, tornaran a estudiar doncs, a Freud, a Descartes, a Kant, a Nietzsche, i que estan en una societat així com deies, no? Trepidant, que a més ells són la generació de la immediatesa, com rebran totes aquests pensaments, aquests raonaments?
Bueno, a veure, hi haurà de tot, no? Sempre hi haurà aquells que se'ls despertarà la curiositat filosòfica, i després hi haurà molts que doncs, tindran moltes dificultats, bàsicament perquè doncs, és una manera de reflexionar bastant allunyada del que seria el pensament habitual, no? Però aquesta sensació d'estranyesa és ja una experiència filosòfica en si mateixa. I per tant, és bo que es faci, perquè quan jo parlava abans de les diverses perspectives que permeten la crítica, és aquesta estranyesa, és aquest altre, no? L'altre radical, al qual, diguem, doncs, s'ha de fer un salt, s'ha de saltar un abisme per tal d'entendre'l, no? I això és l'experiència filosòfica.
I quina és la clau per garantir aquesta experiència filosòfica, per captar l'atenció d'aquests joves?
No n'hi ha de clau, no ho sé. Jo, captar l'atenció... Nosaltres a la universitat, els que venen ja venen amb el virus, no? Ja venen infectats. I el que és cert és que no tothom es deixa infectar per aquest virus. Hi ha gent que és immune al virus filosòfic, i no passa res, diguem, jo tampoc no, doncs jo no sé pensar en tres dimensions, doncs hi ha persones que són immunes a això, no? I aquests doncs serà difícil, però al cap i a la fi tothom en algun moment es pregunta per quin és el sentit de la seva vida. Ho farà de manera explícita o implícita i per tant, sempre s'hi pot accedir.
Doncs mira, molt en aquesta línia és l'última, la darrera pregunta.
Què és la vida?
Bueno, la vida és aquell període que tenim i durant el qual hem de fer les coses que volem fer, perquè quan s'acaba ja no podem fer-les.
Clar, i molta gent en aquesta societat que, com dèiem, no, doncs va en aquest ritme trepidant, també la filosofia els pot ajudar a entendre el sentit de la vida.
No tinc clar que la filosofia t'ajudi a entendre el sentit de la vida, però sí que et dona instruments per a reflexionar, per adonar-te de quan estàs potser perdent el temps pensant en una cosa que en realitat és un error de pensament, no? Jo no sóc molt optimista. En realitat no crec que la filosofia ens digui qui som i ens ajudi a cadascú a superar els... No és una teràpia, jo diria. Que
però sí, ens ajuda a entendre que altres també s'han qüestionat qui som, què fem, no?
Sí,
i d'on venim.
Sí,
i que potser
suposo,
no...
ens fa bé, ens fa... Diguem que no estem
empatitzar.
Tan sols, no? No estem tan sols, però bàsicament, o sigui, la filosofia, ho diu Aristòtil, no? Sorgeix de l'entusiasme, s'alimenta d'aquest entusiasme davant preguntes que, com diu ell, són inútils. I què vol dir que són inútils? No vol dir que no serveixin per res, sinó que es filosofa de la mateixa manera que un s'enamora, diguem-ne. No? Quan si tens un amic que s'ha enamorat, no li dius però per què t'has enamorat? No? Sinó que simplement doncs, està enamorat. Doncs la filosofia és una mica això. No? Per què la filosofia? Doncs perquè sí.
Doncs perquè sí, i perquè ens entusiasma, nosaltres el convidem a un altre dia doncs, a visitar aquests estudis i respondre les preguntes dels nostres oients. Accepta el repte?
Vale, d'acord, entesos.
Doncs moltíssimes gràcies, Daniel Gamper, director del Departament de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que vagi molt bé, bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies, igualment.